Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit. Us informa Lluís Freixas Carbonell. Davant l'allau de peticions per evitar formar part de les meses electorals el 14 de febrer, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acorda que els suplents no necessaris als seus col·legis es puguin reassignar a altres centres, fins i tot fora del seu municipi. La situació actual no té precedents i no s'havia vist mai en anteriors convocatòries electorals. És per això que la demarcació provincial de Barcelona, la Junta Electoral ha optat per unificar criteris. Insta les juntes de zona que s'abstinguin de constituir les meses si falta gent amb els primers electors que arribin als col·legis, com preveu la llei, perquè en aquesta primera franja de votació el govern ha recomanat que hi vagi la gent gran. Tot i així, si malgrat aquesta reassignació de suplents encara hi ha problemes per constituir les meses, el jutge Santiago García, president de la Junta de Zona de Barcelona, explicava a Catalunya Ràdio que la llei ja preveu què s'ha de fer.
Porque si falla alguna mesa, la previsión legal no es anular todas las elecciones, no, es aplazar la votación de esa mesa 2 días después, ¿no? De modo que no va a perjudicar al resto de mesas, a la gran mayoría, que sí se va a poder desarrollar.
Aquest cap de setmana les juntes han de resoldre el gruix de les al·legacions. Salut començarà a vacunar serveis essencials com ara policies i bombers a partir de la setmana que ve, quan arribaran les primeres dosis de la vacuna d'AstraZeneca dirigida a persones sanes i menors de 55 anys. El departament diu que té capacitat per a vacunar 150.000 persones al dia quan rebin totes les dosis. La doctora Carmen Cabezas és coordinadora del procés de vacunació.
Rebem ja la vacuna d'AstraZeneca el dilluns i, per tant, la vacuna d'AstraZeneca es relaciona més en utilitzar-lo en persones més joves i sanes, i això correspon normalment als serveis essencials. Per tant, la començarem la segona etapa durant la setmana que ve.
Salut ha anunciat que habilitarà grans equipaments quan la campanya s'obri a tota la població. Puja la tensió entre la Unió Europea i Rússia arran de la visita a Moscou de Josep Borrell, la primera d'un cap de la diplomàcia europea en 4 anys. El govern rus s'ha molestat davant la petició de Borrell que alliberi l'opositor Alexei Navalny, condemnat aquesta setmana a presó.
La nostra profunda preocupació i la nostra demanda perquè s'alliberi Navalny i s'investigui de forma imparcial el seu enverinament.
El ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, li ha replicat fent referència als líders independentistes empresonats.
Veiem moltes situacions a Europa en què els tribunals són sospitosos de prendre decisions motivades políticament. No vull ofendre ningú, però faig atenció al cas mai mencionat en els nostres comunicats, però que ara vull comentar. El de 3 presos que van ser sentenciats a 10 anys de presó i més per organitzar un referèndum a Catalunya.
Les declaracions de Lavrov no han agradat gens a la ministra d'Afers Estrangers espanyola, Arantxa González Laya, que no hi veu comparació possible. Concert de Los Aurora aquest divendres a la nit a l'Auditori de Barcelona. El nou espectacle de la banda fusiona flamenc, jazz i electrònica. És un treball que el quartet ha madurat durant la crisi sanitària i que rodoneixen amb un ballador flamenc sobre l'escenari. Joan Carles Marí és bateria de Los Aurora.
A mesura que anem fent bolos, també anem avaluant aquest feedback, no?, que hi ha del públic, i també ho tenim molt present perquè tenim la figura del baile, del José Manuel, que, com va dir fa uns dies el Max, ho comentava, que és com el que dona, pot ser el que tanca el cercle del concepte d'espectacle, no?
Amb 3 anys de trajectòria, Los Aurora han presentat el nou espectacle a l'Auditori després d'haver fet una llarga gira internacional que els ha portat a escenaris del Canadà, Corea del Sud, Rússia, Israel i molts països d'Europa. Esports, David Ubach.
El Barça jugarà les semifinals de la Copa de Futbol contra el Sevilla amb l'anada al Sánchez-Pizjuán dimecres que ve dia 10 a les 9 i la tornada dimecres 3 de març al Camp Nou. L'altra semifinal serà Atlètic Club de Bilbao, Llevant. D'altra banda, TV3 ha avançat que Ansu Fati es va sotmetre a una segona operació al genoll dret ara fa un mes. El davanter del Barça ha volgut mantenir en secret aquesta nova intervenció motivada per l'evolució deficient de la seva recuperació. També es contempla que Ansu Fati hagi de passar una tercera vegada pel quiròfan i es perdi tota la temporada. Encara en futbol, la jornada 22 a primera s'ha obert aquest divendres amb un marcador, a la vez un Valladolid 0. El clàssic de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins entre el Liceu i el Barça s'ha saldat amb un triomf del conjunt d'Edu Castro a domicili. Els blaugranes s'han imposat per 3-7 i passen a ser els nous líders en solitari. Afegirem que la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma, ha caigut en la seva visita a Llevant per 5-4.
Fins aquí les notícies.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Of days gone by, when hopes were high and life worth living. És la cançó de Fantin, dels Miserables. Jo en algun moment no arribo a dubtar, perquè és tan personal aquesta versió d'Aretha Franklin de I Dream the Dream, que ja no ho sé, no ho sé. Mira que van cantar de gent, eh? Des d'Anne Hathaway fins a Neil Diamond, passant per David Essex, la gent que la va estrenar, la Patti LuPone, la Rose Lawrence, la Lia Salonga, la Judith Kuhn, la Ruthie Henschel, etc, etc. Bueno, i Mandy Patinkin, que les canta totes, no? És la versió, diguem, perquè la cantés la nit presidencial de Bill Clinton fent-se el càrrec del país, no? I és el que va fer Aretha Franklin, que ens va deixar el 16 d'agost del 2018. I, per cert, quan va morir Aretha Franklin, qui va ser qui va dir les paraules més emotives en la cerimònia de record a la cantant? Doncs Cicely Tyson, que ens ha deixat aquesta setmana. Yes, they tear your dreams apart. Yes, they turn your dreams to shame. Gairebé un himne, Alfons, Fausto, Sílvia, Uri... alguna paraula per definir les emocions que pot cara aportar Aretha Franklin en aquests moments?
Amb aquesta cançó no gaire.
Ah, ja està, reverència, reverència, reverència.
Però bueno, però podem posar una altra. No?
No. És que l'estava sentint i pensava, em recorda molt aquesta època, Whitney Houston, guardaespaldes i aquestes coses.
Tot contamina fins i tot els millors, en definitiva. És allò de dir, a veure, com ho puc fer perquè encara la gent es quedi més espaterrada de que el que estic fent amb els meus gorgoritos. Però a veure, un respecte, per l'amor de Déu.
Sí,
un respecte. Ara, si és una cançó per impressionar a un president a qui li agrada que li faci treball sota la taula de la, del despatx presidencial de la Casa Blanca, ja comencem a ser uns iconoclastes definitius, que és el que convé. Però clar, hem començat amb una cançó del 90-91. Una cançó del disc What You See is What You Sweat. Traducció, el que veus és...
el que sues.
El que sues, exacte.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I ja que sentim una cançó de Schomberg i Bublil en un món d'Andrew Lloyd Webber i companyia, responc al Javier Villalobos, res a veure amb el crític de cinema, crec, que el demanava... En quina obra et quedaries, Àlex, de Stephen Sondheim? Quin és el teu top 5? Amb quina obra començaries per endinsar-te al món del mestre Sondheim, que és el millor de tots? Doncs jo et faré els meus 5 títols indispensables per ordre. A Little Night Music, Company, Passion, Merrily We Roll Along, que molta gent no la compra, però jo la compro, i a més començant pel final i acabant al començament, i Feliz. Ara, per començar, Company, potser la que té la col·lecció de cançons més definitives, la visió humana més interessant i personalitzada. Per tant, comença en Company i després les altres, i arribaràs fins a Golfos de Roma, que és una bona manera de fer el final de festa. Amigues i amics, ha començat la Finestra Indiscreta fins les 2 de la matinada i després l'audiovisual amb Ennio Morricone. Tot plegat amb Sílvia Andrés, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina i Carles Romero. Si voleu venir, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat/finestracr.
I used to fly around quite a bit, you know. I took a lot of unnecessary chances on the highways. And I started racing, and now I drive on the highways, and I'm extra cautious. Because no one knows what they're doing half the time. You don't know what this guy is going to do with that one. On a track.
Parlava d'autopistes i de cotxes. Va morir als 24 anys i va néixer el 8 de febrer del 1931. Per tant, ara faria 90 anys només, perquè segons com ho miris, encara hi ha gent molt més vella que ell, un personatge que va ser company de Sam Fuller, de Jerry Lewis, de Dean Martin, de Rock Hudson, d'Ilya Kazan, de Nicola Ray i de George Stevens. Jersei a les espatlles, caçadora vermella i texans i fusell damunt. De qui parlem?
D'un dels pitjors actors de la història del cinema, que és el James Dean.
En 10 minuts, Aretha Franklin i James Dean han quedat...
Que passi el següent.
Déu meu senyor, què ens passa aquesta nit els de la finestra?
Traigan la camilla a mi. Por un momento, cuando vi esa chaqueta roja, pensé que voy el loco. ¿Por qué has tenido que hacer esto? Pobre chico. No has podido evitarlo, hijo. Has hecho todo lo humanamente posible.
Ya lo sé. Soy malo. Te lo he oído muchas veces.
No me lo tomes en cuenta, Cal. Me irrito y...
Es cierto. Aaron es el bueno. Estoy seguro de que los padres reparten lo bueno y lo malo entre sus hijos. A mí me ha tocado lo malo.
Soy rico, Vic. Soy muy rico. Un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict.
Qui se la va estimar més? Pierangeli, Liz Taylor o Dennis Hopper, que plorava en els meus braços cada vegada que obria la boca per dir James Dean.
Jo Kevin que... McCarthy.
Sí, també.
Kevin McCarthy. Se'l va estimar molt. Sí.
Molt. Moltíssim. I va haver una mica de període.
Molt.
Ah, entesos. Vale, molt bé. Queda clar, no? Però les invitacions han continuat perpètuament. Sí. És a dir, des de Christopher Jones, passant per Michael Douglas, fins a arribar a Leonardo DiCaprio... és un clònic tot de James Dean. O sigui,
Martin Sheen.
Alguna cosa tindria. També. Però vosaltres dos no. Vosaltres dos no us assembleu gens a James Dean, eh?
Home, a mi em falta una mica de cabell per assemblar-me al James Dean, eh?
Però vaja. Déu, com està... Perdona, a Gigante, quan ja es fa vell i està borratxo...
És vergonyós. Aquella part de Gigante és vergonyosa. Sí, és que qui estava veritablement bé a Gigante és Rock Hudson.
I Mercedes McCambridge. Perdona.
De la germana de Hudson.
I Dennis Hopper estava per allà, per cert. Ai, amigues i amics, és la vida... Cauen els mites, o no tant, però en definitiva aquí també volem dir el que pensem de les coses, i fins i tot dels que canten.
Yo, Joey, come on down, play, Joey, Joey. Da-do-di-do-do.
I'm ready for my close-up. cinemes han fet blackout, però nosaltres obrim la finestra indiscreta per il·luminar millor el cinema i la vida.
Cada dia que passa la cosa se pone peor.
Això cada vegada més terror, aventura, suspens, paròdia i un document de la realitat. Amb els somnis d'Aretha Franklin i Chaplin, el so de Jonathan Darche i els ulls d'Anna Taylor-Joy, ho aconseguirem!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
I amb un Morricone amb plomes de cristall, no cues i vellut gris. Un audiovisual giallo.
Doncs Sofia mort amb 34 anys, és a dir, 10 més dels que tenia James Dean conduint el seu Porsche Spyder, aquesta Sophie Scheon, o aquest Sophie Scheon, perquè no se sap ben bé si era una transwoman o una transmusic o tot el contrari, i el misteri no el resoldrem nosaltres. Però era belga, era DJ, era compositor, era intèrpret, era una persona d'inspiració pop reciclada a través de l'electrònica, i l'altre dia va caure des d'un penya-segat a Grècia i s'ha acabat la seva carrera, però nosaltres li deixem un espai a la finestra indiscreta. Mai t'imaginaries, Sophie Scheon, que vas morir quan Lana Turner faria 100 anys.
Alison no se fue de casa por la muerte de Nelly, sino por no verme. No contesta mis cartas, ni mis llamadas.
¿Por qué?
La noche que estuvo usted, Marion Patris me llamó. Me dijo que Alison y Norman estuvieron nadando.
Sí, ya me enteré de todas esas calumnias.
Siempre he tenido miedo al escándalo. Yo creí a Mario. Creí lo que me dijo. Y sin reflexionar, cuando Alison volvió a casa, le dije cosas terribles.
¿Qué cosas? Vamos, diga, ¿qué cosas?
Soy la madre de Alison, pero nunca estuve casada.
El millor de Peyton Place, Vides borrascoses, era la música de Franz Waxman.
I va haver segona part, que la va dirigir el José Ferrer.
Sí, sí, sí. Sí.
Regreso a Peyton Place.
I els que nadaven despullats eren Rustamblin. És un supervivent total.
Sí, sí, de tot.
Bé, Lana Turner, 100 anys, 8 matrimonis, un gàngster, Johnny Stompanato, una filla que digna d'una escena d'una pel·lícula de Douglas Irma Robson o David Lowell Rich.
Poca broma, que això del John Stompanato, hi havia un gag a L.A. Confidential on la confonien amb una prostituta de luxe que era boníssim.
Bueno, tampoc. Vale, vale.
Home, Fausto, per l'amor de Déu, què te passa?
Estic una mica Kenneth Anger avui.
Què has menjat avui?
Kenneth Anger, sí.
Hi havia una època. Bueno, va acabar amb Falcon Crest. No sortia Guantontón, el gos que va salvar Hollywood.
Amb Johnny Weissmuller.
Devia ser l'única estrella antiquada que no apareixia en aquesta pel·lícula. Però, bueno, va fer algunes interpretacions. A veure, Imitació a la vida, Retrato Negro, Mujer X, El Cartero... Bueno, El Cartero no, eh?
No, no t'agrada la Rita Garner, no?
La pel·lícula m'agrada, però ella no cuela vestida d'aquella manera en aquella pel·lícula.
No, però és el contrast entre ella i aquell maromo, el John Garfield.
El maromo.
Sí, no. No, era... John Garfield, el seu encant era un encant animal, proleta.
Sí, era la versió cutre sí. Proletària de Montgomery Clift, sí. O sigui, claríssimament. Bé, doncs escolteu, un respecte per l'Anna Turner i sobretot per la noia d'Andrés Harvey.
Andy Harvey.
Perquè en algun moment va començar tot. No, en realitat l'important ara és retrocedir i dir-vos diverses coses. Primer de tot, no sabem quins cinemes estan oberts i quins cinemes estan tancats. Perquè obren i tanquen i ara un... No se sap. O sigui, heu de buscar les... Perquè hi ha un noi que m'escriu i diu: sabeu si la reposició de The Kid de Charles Chaplin la faran a tots els cinemes de Catalunya?
Home, la fan a 89.
Sí, sí, pràcticament a tots ho van fer, perquè han anunciat uns números brutals, tampoc hi ha tants cines oberts, és que, clar, tampoc tenen més que estrenar. I, per altra banda, les reestrenes estan funcionant bé, eh? Vull dir que, per tant...
Per això el Wong Kar-wai, i en parlarem, no? Sí, per què The Kid, aquesta... primera pel·lícula llarga de Chaplin apareix una altra vegada a les pantalles, perquè es va estrenar el 6 de febrer del 1921 i dissabte, és a dir, demà, fa 100 anys. O sigui que una reverència a una pel·lícula dirigida, produïda, muntada i amb música, això que sentiu, de Charles Chaplin. amb el nen Jackie Coogan, que acabaria fent el paper de l'oncle Fester a la família Adams.
No, a la sèrie?
Sí.
A les 60. Sí. Aquell era el nen.
Aquell era el nen. No, el nen.
No, el nen no. Fétido.
Pues perdona, però fétido, la sèrie era boníssima i aquell personatge jo crec que el més divertit, eh? Per tant, molt bé.
Bueno, la pel·lícula s'aguanta estupendament, excepte aquella escena onírica dels àngels.
La del cel,
que és sí, una pel·lícula dels germans Marx de cop i volta, és de la
sembla
competència.
Sembla que sortirà Harpo per allà.
Sí, és que de fet jo crec que surt Harpo. Bueno, i surt la dona de l'època, Lita Grey.
I l'altra,
que després seria la dona. I jo vaig ser testimoni del final de la vida de Chaplin a BBI, perquè jo estudiava a l'estiu a una escola al costat del llac i a l'altra banda de la valla de l'escola hi havia la finca, el manoir de Chaplin o Ona, i jo els veia passejant cavallets els dos.
No, mira, estaves allà el dia de Nadal quan va morir?
No, el dia de Nadal, el dia 25 del 77, 25 sí. de del 77, quan em vaig enterar que havia mort Chaplin, vaig anar de casa al Céntrico, que era el cinema de repertori sí. del casc antic del gòtic, que hi havia un, el rellotge de Buster Keaton despenjat, que era la competència, i vaig posar un lletrero a la porta dient avui ha mort Charles Chaplin.
O sigui, en plan sí. Caleb Borroca, eh? Anaves atemptant contra els edificis públics.
A mi no... No,
jo anava
a
dir...
Era un cinema.
En plan François Truffaut, però tu ets un terrorista.
Però no és l'únic Chaplin d'aquesta setmana, perquè, amigues i amics, resulta que hi ha un altre que també està circulant, el Verdi. Luces de la ciudad, que es va estrenar el 30 de gener del 31 i, per tant, fa 90 anys, 10 menys que el Chico, i la van estrenar 8 dies abans del naixement de James Dean. O sigui, blau! Sensacional!
Està tot connectat.
Tot connectat. I a més hi ha una cosa graciosíssima, i acabo el rotllo, perdoneu.
Que també estaves tu allà quan el rodatge...
No, no, no. 41-51, faltaven 21 anys.
Bueno.
Doncs, no, la gràcia és que entre The Kid, el Chico i Luces de la Ciudad és la història d'un compositor entre dos plagis. Uh-huh. O sigui, directament, Luces de la Ciudad, sabeu que ell feia passar això per música seva?
I el maestro...
No, i no ho era. Qui era? José Padilla!
Sí, no confondre amb el DJ d'Eivissa que va morir fa no massa.
Us he de dir, per cert, que veus aquest merder que tenim de no sabem el que s'estrena al final? S'ha estrenat Descubriendo a José Padilla, el documental de Marta Figueres i Susana Guardiola sobre José Padilla, l'autor de La Violetera, que Chaplin va fer passar per seva i després li va haver de pagar els royalties al compositor original al cinema Girona.
Bé, però no...
Ningú l'ha publicitat, ningú ens ho havia dit.
Però no passa res, perquè al final Chaplin va guanyar un Òscar perquè Nino Rota es va autoplagiar.
Per això era un home entre dos plagis.
Val.
Quan va ser això? L'any de Padrí.
72.
El Padrí era finalista, li van dir a Nino Rota, has fet un plagi de...
Has reutilitzat una música.
Gelsomina. Ai, no. Una pel·lícula que es deia... Gelsomina no, això no. És l'Estrada.
Monella.
Fortunella.
O Fortunella.
Fortunella. I, per tant, no és original, fora. I de les pel·lícules estrenades aquell any a Los Angeles, van triar Candilejas, que no s'havia estrenat mai per culpa del pleit que tenia Chaplin amb les autoritats morals americanes. M'he quedat tranquil, eh?
Doncs només afegeixo una cosa, que ja que sempre restrenen o recorden les mateixes pel·lícules de Chaplin, a mi m'agradaria molt que es reivindiquin una mica més les posteriors, les quan ja va deixar de ser Charlotte, perquè jo les vaig descobrir fa no massa, i totes les Monsieur Verdú, El rei de Nova York, tal, són brillants,
jo
també.
Jo vull reivindicar La Condesa de Hong Kong.
També. I tant, amb però Sofia molt. Loren fent de Chaplin.
Però molt.
O de Cantinflas, gairebé.
Una pel·li massacrada, tan injustament, i durant tots els anys.
Bé, amigues i amics, són les estrenes més importants que us podem comunicar.
I són importants.
I tant.
El Chico, Luces de la Ciudad.
Luces de la Ciudad, sí. Perquè hi ha una altra pel·lícula que sembla el títol de Luces de la Ciudad, que és Una luz en la oscuridad, de José María Borrell, que filma la seva filla Marta Borrell defensant l'escolaritat del Tercer Món a Mozambic. I la ONU s'ha estrenat aquesta setmana... Y aquí al teniu presentarla.
La escuela no puede ser un techo donde memorizar conceptos a base de repetir las cosas a gritos 100 veces.
Se está confundiendo educación con capacitación.
Si solo fuese dinero, el problema lo podríamos solucionar, pero exige coordinación, exige formar profesores y pagarles bien.
documental explica, parla sobre l'educació en països en vies de desenvolupament i explica com una noia de 15 anys, una adolescent occidental, assenta a varis pupitres de diverses escoles i intenta veure com és l'educació, què està passant, què estudien aquests nois, quins són els problemes que tenen i els que afronten, no? Explica també la realitat d'un món que a vegades doncs, es resumeix a construir escoles o a donar una sèrie d'ajuts i que al cap i a la fi l'important és saber quines matèries estudien, com són aquests professors, qui ha format aquests professors i sobretot el per què hi ha aquesta falta de continuïtat en els cursos, perquè aquestes escoles tenen un fracàs escolar tan gran.
La intenció és bona, però clar, que entrevisten a la gent de Microsoft, de Google, de Lego i el Banc Mundial vol dir que no és una pila ONG, precisament, perquè de cop i volta entrevisten a tota la gent que probablement té la culpa de tots aquests problemes del tercer món, no? Per dir que ells ho fan, que són els bons de la pel·lícula, per entendre'ns. Jo no ho sé. Bueno, aquesta noia és una influencer ben vestida que va a unes escoles...
Estava el mateix, influencer ben vestida.
És que, curiosament, canvia més de vestit que l'Anna Turner...
A qualsevol melodrama,
però en fi... Diguem que el missatge es pot recollir i d'acord, però ara ja només ens queda una, que és aquesta.
Tengo un secreto que contarte. Wong Kar-wai deslumbra con la sutileza de 2046. JJ Sánchez Costa, El Periódico. Si no me lo hubiera encontrado esa noche, no habría visto ese número y no habría escrito 2046.
Wong Kar-wai és una canya. Han perllongat en el boliche el cicle dedicat a les seves pel·lícules, no?
Sí, jo estic fascinat per aquest tall que hem sentit de Jota Sánchez. Sí, ha funcionat molt bé. De fet, per això restrenen ara 2046. Realment em fa gràcia, perquè recordo el fenomen que era Wong Kar-wai en aquell moment, com va desaparèixer i de cop ha tornat a aparèixer a les nostres vides.
Tornarà al fons del boliche a dir alguna cosa avui?
No? Avui sí? No.
No.
Ja estem.
Perquè hi ha alguna novetat? Saps alguna cosa?
No, perquè com l'està funcionant també Wong Kar-wai, segurament eternitzaran tot.
Bueno, a veure, deixem clara una cosa, sí, sí. El drama aquest de que han tancat algunes sales alguns dies o que han obert, però no totes les sales que tenen, etcètera, etcètera, tot això s'ho han buscat també ells,
sí,
eh?
Sí, home.
És culpa de la seva dependència. Només un tipus de material que ve d'un lloc que ara no els hi sorteix. Bueno, doncs obriu vosaltres possibilitats. Mireu com els Renoirs, els Verdis, sí, el Boliche, els Onzets i tal, tenen una mitjana d'entrades molt superior a les vostres.
No, si la gent vol anar al cinema. El que passa és que hem tingut totes aquestes grans cadenes d'exhibició que només vivien del material de Hollywood, de les majors. I quan les majors han tancat l'aixeta, doncs passa el que passa, doncs buscant la vida.
Jo sempre dic el mateix paral·lelisme. Els blockbusters, els videoclubs, els primers que van tancar. Per què? Perquè tenien quatre pel·lícules que van ser les primeres que van començar a piratejar tothom. En canvi, els petits videoclubs de barri van durar un temps més.
Vaja. Que, per cert, aquest sistema que tenen les plataformes, ja en parlarem, eh? Però de que pots veure la pel·lícula a més a una velocitat superior a la marcada pel 24 imatges per segon...
Li ha encantat.
M'ha deixat absolutament estupefacte. O sigui, pots veure una pel·lícula d'una hora i mitja en 20 minuts. Però, a veure, això...
Home, si ets Isabel Coixet és un... és un encert, és un...
Flasca! És la sisena flasca d'aquesta nit, Fausto Fernández. No!
No, sí, jo mai ho faig, això, no. A Netflix i aquestes plataformes.
Alguna vegada ho has fet. Quan m'has dit ara que alguna vegada ho has
no,
fet?
No, perquè no tenen pel·lis de la Coixet.
Confessa, bellaco!
Ni d'Albert Serra, no tenen pel·lis d'ells a Netflix.
Que vendrà el jabato i te va pegar...
A més, ara que Netflix té pel·lis mudes de Dreyer...
Sí.
I de Siostrom...
Bueno, en fi, un respeto. Bueno, amigues i amics, parlem de plataformes immediatament.
No et perdis la samba finestrera.
Rudy... Por Dios bendito, tengo que levantarme dentro de media hora.
¿Cómo te va con esa Julie Prescott?
Tal vez a ti te extrañe. Pero un caballero no habla nunca de esas cosas.
Sabía que no sacarías nada.
¡Vamos a dejar el tema! ¡Vamos a dejarlo!
¡Vosotros dos, callaos! ¡Tengo que dormir!
Lo ves, te lo dije. Has despertado al Führer.
¿Y a qué esperas, bobo? Está deseando, lo sabes, ¿no?
¿Quieres cerrar la boca de una vez?
Sí.
Te lo advierto, métete en tus asuntos.
Son mis asuntos. Me estás haciendo quedar en ridículo delante de mis amigos. ¿Cree que eres un mariquita o algo por el estilo?
¡Está bien! ¡Tú te lo has buscado!
¡Pega, pega, pega, pega! Puedo hacerte pedazos con una sola mano.
Gràcies, Alex North, per les seves partitures mítiques. Ell és Tom Jordi. Ruby Jordi era Peter Strauss. I quan no hi havia plataformes, existien ja les miniseries de 9 hores i mitja...
Grandes relatos.
Grandes relatos. Derby Show. D'un home que ara és el Mandalorian... Bueno, està en el Mandalorian, a Paradise Lost. Lost in l'alcohol life, per entendre'ns. I que una vegada va perdre l'oportunitat de ser Han Solo. I que fa 80 anys, 8 de febrer, 80 anys, Nick Nolte.
Però mira, està bé que és de justícia perquè després va ser Nick Nolte que es va quedar el paper de Harrison Ford al Cabo del Miedo, per exemple.
Uau! Una de les bones interpretacions al costat de Nieve que quema... I Bajo el Fuego, o El Buen Ladrón, que era un paper també increïble. Jordi. Però, en fi, ha passat a la història per Límite 48 hores, què voleu?
adorable pel·lícula.
Ningú no és no, perfecte. Walter Hill.
You're real.
Sorry?
You see all these people outside? They're not real. This is a simulation. Ready?
Sí.
I per cert...
Estem a punt.
Sí, estem a punt, no? Una reivindicació final. Fausto de Nick Nolte, amb Walter Hill, Traición sin límites...
Sempre.
Val, val. Plataformes, què tenim aquesta setmana? Doncs pel·lícules i sèries per tots els gustos, que al Fausto sobretot li encanten. Per exemple, a Netflix podeu trobar aquesta sèrie que es diu El baile de las luciérnagas, que són dues amigues, bé, explica la història de dues amigues des de l'adolescència fins que són adultes, com una té molt d'èxit, l'altra no tant, una és més familiar, l'altra és més esbojarrada.
No és rica si famosa.
O sigui, tu a Boston i jo a Califòrnia.
I no, perquè estan sempre...
Ni bilitis tampoc.
És una de les sèries que podeu mirar amb això que ha dit abans l'Àlex de l'acceleració, per entendre'ns...
Què em dius?
No. La culpa és teva, Àlex, per què dius aquestes coses? La gent no ho sabia.
Perquè em queixo, perquè la gent que només... Què vol saber? De què va? Sí. De què va? Però no m'importa una merda com està fet, ni com està interpretat, ni res de res. O sigui, clar, no?
És exactament així, i podeu fer el mateix amb aquesta pel·lícula que es diu Malcolm i Marie, que també han estrenat a Netflix, que bàsicament dos bé, rodada durant el confinament i per tant allò de dos actors
actors.
Sí, exacte, s'ha de matitzar molt, no? El fill del Denzel Washington, el John David Washington i la Zendaya
i la novia de Spider-Man. Sí.
Els actors de moda en aquest moment parlant tot el fent un
parlant amb uns diàlegs d'aquests que et fan fins i tot mal,
pomposos.
Sí, sí, i a més en blanc i negre, perquè sí, perquè queda més hipster
queda més
i
cool, més guai, sí.
I la pel·li és això, no és una obra de teatre, però tornem a això, ningú sap filmar a dos personatges tancats a una habitació i hi ha una casa, ningú
ho
sap.
Ho dius per Marbeini?
Per exemple,
clar.
O parla de la Regina King, etc. Sí. Això que sentíeu abans era Bliss, del Mike Cahill, que la podeu trobar a Amazon, i que el Mike Cahill sempre fa el mateix. Té, més o menys, un comença bé, o té una idea que més o menys està bé, i després ho converteix en una pel·lícula d'Isabel Cuixet, també.
Bueno, Isabel, perdona'ns, Això ho tindríem que posar a 65 paraules per segon, també. Igual la gent també, mira,
No, el Bliss aquest és... la pel·lícula protagonitzada per Salma Hayek i Owen Wilson, bàsicament un noi que de cop descobreix l'Owen Wilson, perquè li diu la Salma Hayek que estan vivint en un món imaginari, inventat, en un Matrix, i que hi ha un món molt millor del que no sabem res. I a partir d'aquí comença tota la trama, que hauria de ser fantàstica, però es posa per
això
uns territoris...
Això ja ho vam fer amb Sardos.
Sensiblones tal. Molt millor el que podeu trobar a Movistar el dia 9, que és Swallow. Recordes aquella pel·lícula de Sitges protagonitzada per Halle Berry, de la noia que
té passava tot.
La mania d'empassar-s'ho tot, efectivament. No me'l penseu, menjar-se coses estranyes.
Sí, sí, es menjava un cúter.
Un cúter.
Es menjava...
tal qual, me meto un cúter en la boca i me lo trago. I a veure què passa.
Sona molt hardcore, però la pel·lícula estava bé.
Era la mateixa noia que s'enamorava de la Nòria aquella en un moment donat d'un parc d'atraccions?
No, això va ser... És que jo crec que parlen... Sitges, això és de fa dos anys, i aquesta altra és... no me'n recordo com es deia, la peli francesa, sí. A l'HBO podeu trobar Fake Famous. Aquesta t'agradaria. Mm. És un documental sobre com aquests influencers...
Influencers ben vestides.
Precisament, sí. Que tenen milions de fans... És el documental que explica com aconsegueixen aquesta quantitat de fans, que la majoria no existeixen, són falsos. Els
surt Andorra, no?
Els
no,
compren sí. i tot
no
això.
No caben tots aquests Andorra. Com s'ho fan per entrar en aquell país tan petit?
I descobreixes... Jo, per exemple, no ho sabia, ingenu de mi, que molts que diuen que tenen jet privat, en realitat hi ha un set on el pots llogar per $50 l'hora, que és un set d'un jet, i es fan fotos allà, i passa el següent influencer.
Això feia tot, jo sempre, tot l'estiu, em feia fotos així, amb cotxes de luxe.
Així és com Stanley Kubrick va filmar Neil Armstrong trepitjant la lluna, en definitiva, eh?
I també a l'HBO podeu trobar Confinados, no sé si l'has vist, Fausto, del Doc Liman, que és un bon director, però és una altra pel·lícula rodada durant el confinament, amb dos actors només, el Chiwetel Ejiofor i l'Anne Hathaway, i que ha tingut molt males crítiques.
Mm. Òbviament l'ha tinguda perquè la pel·li no hi ha per on agafar-la.
Podem millorar alguna cosa, al fons?
Sí, sisplau, intenta-ho.
Bajo Cero.
Ah, sí, Bajo Cero està molt bé. Sí. Va arribar a Netflix la setmana passada.
Ha funcionat molt bé. Aquestes coses diuen que ha funcionat molt bé a tot el món, però clar, com tampoc et donen xifres ni quanta gent l'ha vista, quanta gent
sí,
ha fet lo de per 10, per 10, per 20, per 40.
Sí, tampoc és veritat. T'has de fiar del que diuen ells? Porta líder, en principi, gairebé
no,
tota
però me n'alegro, perquè és un thriller que està molt ben parit. I tal. Té, algun, sí, té alguna cosa que al final que es pot discutir, però... Aquest senyor sap filmar molt bé.
La pel·lícula d'un furgó que porta una sèrie de detinguts i fent un trasllat i que serà atacat, no podem explicar per què, i a partir d'allà...
És molt Don Siegel, la pel·lícula, i molt Walter Hill, també té molta sort de Walter Hill. I un homenatge a Robocop.
Déu-n'hi-do. A Verhoeven, Walter Hill, William Friedkin, deia la setmana passada, Friedkin, carga també, maldita sí. i tot això. Luis Quílez ens porta Bajo Cero a Netflix.
¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? No.
No llevas cara, macho.
Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad.
¿Me oís? No os veo. Hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí?
Martín, ¿qué está pasando fuera?
Doncs, Luis Quílez, benvingut a la Finestra Indiscreta i a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies per atendre'ns per presentar Bajo Cero.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ja que ets co-guionista de la pel·lícula, com se't ve la idea al cap, diguem, d'un furgó de presos, que l'última cosa que tenen ganes de fer, precisament, és sortir del furgó?
Una notícia real que m'inspira és quan es tanca la presó model de Barcelona. Que és una presó que, bueno, que jo tenia molt present perquè ja, jo de petit vivia 10 minuts. És una presó que està al centre de la ciutat, com sabràs, i de fet, doncs, per anar al col·le passava per davant. I llavors aquesta notícia, diguem-ne, que m'inspira o que em dona què pensar i em porta a documentar-me i a investigar de com es produeix un trasllat de presos. I a partir d'aquí... Pues ja deixes volar la imaginació i juntament amb el co-guionista, amb el Fernando Navarro, doncs ens pensem aquesta pel·li que parteix de referents pues, com Assalto a la comissaria del Distrito 13, del Carpenter, o com El diablo sobre ruedas de Spielberg, sobretot una pel·lícula que passi doncs, gairebé a temps real, amb una sola nit, on l'atmosfera i també la climatologia juguin un paper important a la trama, en aquest cas el clima fred, i que hi hagi doncs, una pel·lícula d'acció dura, seca, violenta també, i en certs moments incòmoda, per què no dir-ho.
És que és veritat que és, òbviament és una pel·lícula que té acció, que té suspens. Ara parlarem d'aquesta atmosfera, perquè, de fet, jo diria, i també podria ser una mica, durant un gran part de la pel·lícula, una pel·lícula de terror, no? Perquè al final hi ha... Què pot haver-hi fora, no? Diguem, del furgó, una amenaça gairebé... Sí. Etèria, que faci que uns presos, allò, hechos y derechos, s'acolloneixin com s'acolloneixen.
De fet, estava la intenció de la pel·li, ja en el propi guió, el fet que la pel·li comencés, si fixes la primera escena, sense fer spoilers, una escena que sembla gairebé de pel·li de terror, no? I just tota la primera meitat de la pel·lícula, el mal és com una espècie de figura abstracta a la que no li podem posar rostre, no sabem exactament qui és, ni d'on ve, ni quines són les seves motivacions. I a mesura que va avançant la peli, sobretot a la segona meitat, anem descobrint, l'anem humanitzant. Sí. I això sí que era algo que m'interessava, que la pel·lícula en aquest sentit s'anés transformant, anés mutant, i algo que començava com, com més un concepte, després anés agafant forma corpòria, no? I acabés humanitzant-se, perquè justament és, aquest és el joc que li proposa l'espectador, que és el de també posar-se en el lloc de l'altre. Igual que ha de fer el nostre protagonista, el Martín, que és un policia que s'ha de tancar i atrinxarà amb els presos, els seus enemics naturals, a dintre d'un furgó blindat per sobreviure, i es veu obligat a cooperar i a entendre l'altre i a dialogar amb l'altre, aquest mateix joc, gairebé com de nines russes, acaba passant també a la segona meitat de la pel·lícula quan acabes entenent o acabes veient qui hi ha darrere de tot això. O sigui, que és difícil parlar de la pel·li sense fer gaire spoiler, perquè és una pel·lícula que juga forta amb el tema dels girs i de les sorpreses a la trama.
Intentarem evitar-ho. A nivell tècnic, com a mínim, des de fora, sembla una pel·lícula complicada, no? És a dir, rodar doncs, a l'interior del furgó, hi ha escenes amb llacs gelats, que sempre he pensat que és una cosa difícil de recrear. Bé, explica'ns una miqueta quins van ser els reptes en aquest sentit.
Sí, va ser una pel·li molt, molt dura i molt complicada, perquè tècnicament pues, tenia seqüències bastant elaborades i seqüències d'acció. Una de les primeres dificultats va ser que és una pel·lícula amb molta nit, rodada a ple hivern, amb alta muntanya, i per tant doncs això requereix que l'equip doni un extra, no? Després, la complicació tècnica de que més de mitja pel·lícula passa dintre d'un furgó policial amb unes dimensions molt reduïdes, i allà dins tenim doncs, 7 actors o 7 personatges, i dintre d'aquest espai hi ha, pues, hi ha molta acció, passen moltes coses, hi ha efectes físics, hi ha efectes digitals, és a dir, una pel·lícula que requeria una preparació bastant complexa. I després jo m'atreveixo a dir que hi ha una seqüència que no hem vist mai abans al cine espanyol, que no vull dir quina és, però bueno, si has vist la pel·li pues ja ho sabràs, que és un set pis molt llarg d'acció que, bueno, que va requerir doncs, tota una preparació tècnica i també un entrenament dels actors per poder-la dur a terme important.
Mencionaves el Carra, home, això que dius de que és un Carra sorprenent és veritat, també que ha de treballar molt amb la veu, en aquest cas concret. No sé com va ser el procés de, diguem, treballar només aquest aspecte, si era a través de gravacions o com ho fèieu.
No, bueno, és tot una mica. O sigui, ell, la veritat és que era un personatge el que ell fa, doncs, molt misteriós a la pel·li, del que no hauríem de parlar gaire, però que no té res a veure amb el Carra, pues, de les comèdies que hem vist els últims anys, sinó doncs és un Carra molt, bueno, personatge amb molta duresa, però a la vegada molt emotiu, violent, salvatge, trist, silenciós, molt silenciós, i que ja es va haver de preparar el personatge, no només pel treball de veu que comentes, sinó també perquè hi ha reptes físics que havia de fer, no? Hi ha tota una part de la pel·li on ha de conduir uns vehicles, bueno... Va ser una pel·lícula que va ser un repte per ell, i jo crec que va quedar molt, molt satisfet. A la vegada també molt agraït, perquè al final als actors el que els agrada és que els donis coses diferents i posar-los a prova, i allà és on més disfruten, crec jo.
Abans has parlat d'aquesta atmosfera, no? Parlem ara de la fotografia, de l'ambientació, que havia de tenir un punt gairebé irreal, no? Una mica allò de la cosa, per entendre'ns. Explica'ns una mica com treballàveu això perquè fos tan asfixiant.
Clar, el tractament dels espais, en molts moments, pues sí que podríem dir que fem un ús expressiu, no? Dels espais, del propi furgó de trasllat de presos, que és un espai únic on succeeix molt bona part de la trama, però a la vegada és un espai que, diguem-ne, que està com viu, que va evolucionant, que es va transformant, i que a mesura que la història va avançant, aquest espai també va adquirint noves dimensions, anem descobrint nous angles i va evolucionant en paral·lel a la història. A mi les pel·lis, jo sempre dic que fins que no tinc clar el lloc on passen, no puc tenir clara la pel·li, és a dir, que és algo que apareix, que ha d'aparèixer gairebé al mateix temps que qui són els personatges i què els hi passa, és a dir, el lloc on succeeix la història. En aquest sentit, Bajo Cero és una pel·lícula molt atmosfèrica, on ja no només el propi decorat o el propi escenari tan important del furgó de trasllat de presos, sinó tot el que el rodeja, no? La nit, la boira, el fred, la neu, etc. No? I, bueno, has mencionat, no? Pues La Cosa és una pel·li que sense cap mena de dubtes a mi m'ha influït, m'agrada molt, m'agradava molt aquella sensació de fred i d'angoixa que provoca l'aïllament, i crec que Bajo Cero també ho pot provocar l'espectador.
Què tal la convivència entre els actors, això dels espais tancats, un rodatge dur, com comentes?
Pues mira, per sort va haver una química molt bona des del primer dia. Els actors vaig tenir molta sort perquè són grans estrelles, però de seguida van llegir el guió, els hi va fer trempar la proposta i es van llançar de cap a l'aventura. I vam aconseguir crear una química de treball superbona i el grup estava molt unit, malgrat... jo sempre dic que quan tens un rodatge difícil, clar, no tens moltes opcions. O t'enfonses o tothom dona un extra i entén la dificultat del que estàs fent i llavors tothom et dona el millor que té. I això és el que va passar a Bajo Cero. Tant per part de l'equip tècnic, que va ser un repte on havien de superar cada dia coses noves, com per part dels actors. I en aquest cas doncs es va crear una camaraderia, bueno, molt, que jo crec que es nota a la pantalla, que la naturalitat que hi ha a la pantalla, a les seves interpretacions i de més té molt a veure també amb el bon rotllo que hi havia a rodatge, a la manera de treballar que vam instaurar, on evidentment seguíem el guió, però també es donava peu molt a la improvisació i al joc, i arribava a un punt on els actors estaven tan ficats en el personatge que ens podien permetre pues separar-nos del guió i deixar que apareguessin noves línies, nous xascarrillos entre ells, i la pel·li es beneficiava d'aquesta espontaneïtat i naturalitat que ells tenien.
Deixa'm felicitar-te, perquè la veritat és que és una pel·lícula trepidant, et té enganxat des del primer minut, molt ben realitzada, molt bones interpretacions. Vull dir, tots vam sortir del passe realment molt, molt contents de la pel·lícula. Per tant, felicitats i molta sort, i que la vegi molta gent a Netflix, sobretot.
Doncs moltes gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Mira que rara, Sophie, aquesta autodJ musical que ha mort aquesta setmana i que, mira, també té dret al seu espai a la finestra indiscreta. La Maribel està molt inquieta perquè diu: és possible posar el mateix nom a una pel·lícula que ja ha fet servir una altra?
Abans no es podia.
Abans no es podia.
I ara ho fa tot Cristo.
Per exemple, La Jauria Humana era The Chase, i no li van poder posar La Caza, que tampoc era la traducció correcta, perquè era La Persecució, però no li van poder posar La Caza perquè hi havia una pel·lícula del Carlos Saura que era La Caza.
Llavors, Vértigo, no es va poder dir aquí Vértigo.
I es va dir D'entre los muertos, no?
I ara hi ha la Caza del Mads Mikkelsen, no? No
sí, fa massa. Sí, ara s'han repetit tants títols que ja no se sap. És aquella de l'any 34, bueno, en fi, eh? Grande Brewinger ens diu també un altre avió del programa. Quan vaig anar a l'estrena del Sendero de la Traïció amb Tom Berenger, em vaig enamorar d'ella i d'ell. O sigui, brutal. No m'estranya, Tom Berenger era un tio que tenia un morbo.
Jo quan vaig trobar Tom Berenger al rodatge d'Origen, la del Nolan, estava molt cascadet i molt antipàtic.
No saben el que fan, no? I un altre, no, Àlex, per favor, sisplau, i aquí, podeu parlar en algun moment de Nunca és demasiado tarde, la pel·lícula del 2013 d'Uberto Pasolini?
Jo sí, la recordo molt bé perquè vaig entrevistar el director, de fet va venir, però és una pel·lícula que em va meravellar. Era una pel·lícula amb una sensibilitat i amb una interpretació de l'Eddie Marsan. La història que explicava era molt original i tenia una seqüència final que era impossible no emocionar-se.
Era com Nieve en Benidorm, però bé.
Cinquena referència a qui? A oients, amigues i amics. A què s'ha referit el Fauston amb aquesta expressió d'amistat? Sí, finestra@catradio.cat, @finestracr, facebook.com/finestraindiscreta. I per cert, no hem parlat dels globus. Escolta, déu-n'hi-do la Sofia, eh? És una matxacada.
Tu volies anar d'eclèctic i de guai i ara t'estàs ratllant.
Sí, però m'estic ratllant. Jo crec que hem de trobar la manera de fer un Netflix. O sigui, acelera. Bueno, va, parlem un moment dels globus d'or. Jo, mira, és que no, ni me n'entero dels premis d'aquest any. Què inventen la gent aquesta? Què passa?
Bé, bàsicament han hagut d'adaptar-se al que hi havia aquest any. Hi ha moltes coses que sembla obvi que no hi serien si no fos l'any que és. I, per altra banda, per tot i així, hi ha coses que no hi haurien de ser i s'han deixat coses que hi haurien de ser al nostre criteri, evidentment, però hi ha coses estranyíssimes, no?
Jo, no, que no hi sigui Ellen Burstyn, m'indigna, i ja està, perquè mereixia un premi a la millor secundària.
I en canvi està Glenn Close per posar-se una perruca horrible i fotre quatre crits a la pel·li del Ron.
Però és que no li han donat mai un premi important, pobre Glenn Close. Pobreta.
Però passarà el de sempre, que li acabaran donant quan no el mereix.
Bueno, va, digue, fes-me el pica-pica, feu-me'l, va.
Sacha Baron Cohen acumula rècord de nominacions. Tres nominacions per Borat i tot això. Curiós, està nominat Hamilton, que ja no és ni pel·lícula.
No és pel·lícula, és una film
d'un espectacle teatral. Sí, pa, sí. Com aquells que abans pots anar a veure alguns cines de Barcelona, sí. Abans es podies veure, sí. I els veies en gran pantalla, però era una representació teatral.
Ja està nominat com a musical.
Però molt interessant que puguis veure representacions teatrals.
Sí, no, però jo dic que si fas un apartat per donar un premi al millor musical cinematogràfic, doncs nomina...
Això vol dir que en els Premis Gaudí haurien de permetre competir les filmacions de les representacions que es fan al Lliure i al Teatre Nacional de Catalunya. Sí. I ja està, no?
Mank, la més nominada, amb 6 nominacions.
Sorkin, el Sorkin, de Chicago.
Dos possibles premis pòstums, el de Chadwick Boseman, que pinta que podria ser, vaja.
I pinta Oscar, també.
Sí, efectivament. I el pare de David Fincher, que estava al guió de Mank.
O sigui que, amigues i amics, ha arribat el moment de fer Los Muertitos de Gorina.
Los Muertitos de Gorina.
The White Folks Found. That old loon egg won't let it get anywhere near that fountain. You know, when they pass that segregating law, that old loon come round slobbering and hollering. I tell him, egg, if you touch me, I take my cane and crack your skull.
Un Oscar honorífic al límit, per entendre'ns, un premi Tony per The Trip to Bounty Fall, una reposició de l'obra, un premi Emmy, tres vegades premi Emmy, però especialment aquest de l'autobiografia de Miss Jane Pittman, model, actriu...
Tomàquets verds fregits.
Tomàquets verds fregits és la música que estàs sentint.
Ah, val, no
sé. Però Criades i Senyores i Aeropuerto 80 i El Pájaro Azul de memorable memòria.
Que també amor al director de fotografia del Pájaro Azul.
Jonas Grisius, amor aquesta setmana. Bueno, co-director de fotografia amb Freddie Young, però sobretot director de fotografia del Hamlet i el Rei Lear de Grigori Kosintsev, que eren meravelloses. El Pájaro Azul, al fons, i respon a un oient del programa, va ser la primera coproducció oficial entre Rússia, o la Unió Soviètica,
la URSS,
i Estats Units, en època de desglàs, per entendre'ns, i va ser una desgràcia meteòrica i històrica de pel·lícula.
No, és un monument al kitsch.
Vaja.
No es podia... Hi havia un pallasso rus que es deia Popov, que sortia en la pel·lícula, que era per posar-li una bomba atòmica directament. El paio és que hagués fet malava Garner i Elizabeth Taylor, cosa que no li desitjo. Bé, parlàvem de Cicely Tyson, que, entre altres coses, va ser la dona de Miles Davis, i això sí que li envejo, però molt i molt i molt, entre 1981 i 1989. Amor a l'Ambars, el creador... Ah, per cert, un moment abans... Permeteu-me, un respecte. Hal Holbrook, 95 anys, no li van donar l'Oscar i es va passar la vida fent el paper de Mark Twain.
Man is really the most interesting jackass there is. It's his idea, you see, that the deity sits up nights to admire him. He's the creator's pet. Now you may wonder why. Well, because of his intellect.
Ja heu comprovat que era la garganta profunda de Todos los Hombres del Presidente, efectivament, amb aquesta
que profunditat. L'obra de teatre, no? Aquesta del Mark Twain, qui la feia quan no la podia fer al Hal Holbrook, era George Pepper.
Bueno, i es va passar la vida, eh? Sí. Era com les manos de Eurídice, cada any la reposava
era
i feia...
Era com 5 hores con Mario, no? Igual.
Era finalista l'Oscar per Hacia Rutas Salvajes, la pel·lícula...
La seva única nominació.
Efectivament, no?
L'hagués pogut guanyar per aquella pel·lícula.
Sí, és veritat, no? La batalla de Midway, La Niebla, Capricornio 1, Wall Street... Bueno, per què els Munster? Perquè ha mort el creador dels Munster, Alan Burns, als 85 anys, no només...
Fixa't que hem aconseguit ficar els Adams i els Munster en el mateix programa.
Sí, efectivament, ho has per percebut perfectament. I també el show de Mary Tyler Moore.
La xica de la tele, es va dir aquí.
Fantàstic, amb James L. Brooks, no? I el seu spin-off, que era el Luke Grant, jo no ho sabia,
Grant,
això.
Sí, sí.
No m'ho puc creure.
Era el cap del personatge de la Mary Tyler.
Alan Burns, a més, va ser finalista a l'Oscar com millorista per un pequeño romance.
Oh, nens, quina meravella.
Nens, bicicletes i estius meravellosos. I los primeros golpes de Butch Cassidy
de
i Sundance. Bueno, Mark Wilmore, amor, als 57 anys, guionista del show de Jay Leno, guionista i veu al Simpson de 2000 al 2015, i guionista, veu i productor de F4 Family, del 2017 fins ara. Deu ser un senyor importantíssim, no?
Sí, sí, un dels guionistes i humoristes i actors també d'espectacles de monòlegs afroamericans.
I Dustin Diamond, el Dani Rovira de les sèries d'humor nord-americanes?
Que bo.
O no? O sí o no?
Sí, home, la veritat... Per una generació, no? Per mi, gran pèrdua, no? Les crits de Salvados por la Campana. Tots volíem ser Zach Morris, però en realitat tots érem crits. Ho he llegit en algun Twitter. Una llàstima, a més, ara que havia tornat la sèrie amb els protagonistes originals.
Que no calia que tornés la sèrie.
Sí, no.
I no ens podem deixar Alicia Thomas.
¿Cómo se libró el ejecutivo de ser ejecutado? És un verse, a ver, no es pensi. I fixi's en aquest. Guia gastronòmica de la ribera dreta del Llobregat.
Ah, no. Gastronomia no. Estic a dieta, sap?
Ah, sí?
Sí, no vull perdre la línia.
Ah, està molt bé.
Fixi's que el pa ni el tasto.
I això que el té de franc.
Oh.
Però vol dir que per esmorzar un panet d'aquells tan deliciosos que fan en el seu forn amb una mica de pernil dolç, no...
No, ni una mica, li ben asseguro. Jo per esmorzar... Un té.
Té?
Sí, té. I galetetes. A mi el té, que no me'l tregui.
Té i galetes.
Li sembla estrany, oi?
No, és clar que no.
Fora la mar que brilla el sol de matí, canta l'oreig així. Txau, txau.
Meravellosa Alicia Tomàs, ballarina, cantant, showman, fent aquí Downfall, i torera, perquè va ser la primera dona torera d'Espanya. I a banda d'una colla de pel·lícules, aquell doctor Caparrós amb el Capri i aquell tot un senyor amb els Saza mítics, un homenatge a aquesta gran personalitat, adorable, absolutament.
Va tenir un paper a Les Crueles del Vicente Aranda, que ens havia deixat el Fernando Arribas, el director de fotografia, la setmana passada.
Efectivament, i només això, amb el Diner de la Costa, cada vez que una pareja distinta, Bahía de Palma, Los Cuervos... No, és una trajectòria. I amor, Haya Hararit, als 89 anys, última supervivent de Ben-Hur. Feia paper d'Esther i una curta carrera com a actriu, però va ser la dona de Jack Clayton i abans, fins i tot, la seva guionista, amb una pel·lícula que serà al final de la primera part del programa, perquè l'adoro. El guió de Les Nove Cada Noche, que recollia aquell tema de suspense del poder individualista de la infància, de la manipulació, del morbo, de reproduir les tàctiques dels adults. Una mare s'ha mort, els 7 fills es reuneixen amb ella al jardí amb una mena de tabernacle fetichista sobre ella. Torna el pare absent, que és el Dirk Bogarde, s'aprofita d'ells. El look de Londres de Ken Loach, sense Ken Loach, la inspiració de molts coreedes, un dels films preferits de Luchino Visconti i una de les millors bandes sonores de Georges Delerue. Senyores i senyors, un homenatge a una gran pel·lícula de 1967, A les 9 cada noche.
Calma, está fría. Está fría.
Que es muerta.
Igual que Jesús.
Eso es. Ha ido a reunirse con Jesús.